més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís. Avui un Hotel Suís molt diferent. Avui no farem allò tan típic de començar amb un editorial, amb el sumari, etc, etc. De fet, ni tan sols som el doctor Puig número 18 al centre de Sabadell, sinó que hem demanat al centre d'esports i concretament al seu entrenador, a Gerard Bofill, visitar-lo aquí al seu despatx directament. Per als que no esteu veient això, tot i que després ja us dic que tenim el Roger Benet per aquí, càmera en mà, enregistrant-ho, tenim el Gerard Bofill a tocar. Gerard, què tal, com estàs?
Què tal, bon dia, moltes gràcies.
I amb tot el teu staff, amb tot el cos tècnic del Centre d'Esports Sabadell darrere, suposo que preparant el partit contra el Deportivo, això aquí l'activitat no s'atura, per tant, tindrem aquí una conversa d'una mitja horeta amb el primer entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Per començar, Gerard, després d'una setmana clavada des del nomenament de primer entrenador, que no sé com has viscut aquesta setmana, suposo que una setmana molt intensa, segur.
Sí, ha sigut una setmana intensa. Al final són processos que, com deia, no te'ls imagines, no són fàcils. Has de gestionar un dol, has de reorganitzar-ho tot, deixes persones enrere qui t'apreciaves, n'entren de noves amb qui t'has de tornar a adaptar, has de tornar a gestionar una mica el que serien les funcions, i bé, ha sigut una setmana molt moguda, molt de responsabilitat, molta feina, on la competició no para, on tens una exigència molt gran, Hem anat organitzant-ho com hem pogut i estem avui preparant, evidentment, la setmana i el partit del dissabte.
Primera sessió avui a Olímpia després del dia de descans. Aquí tens a quatre companys treballant just darrere. El primer tastet a Majadahonda no va ser el que esperava, ho vam comentar, de fet, ja a terres madrilenyes. Va ser qüestió de 3 dies preparar un partit ràpid, canviar les 4 coses bàsiques, i és evident que els canvis no van funcionar, no?
Sí, bé, és això, vam tenir pocs dies, havíem vist molt el Rayo, sabíem que era un equip que sotmetia molt, que posava molts jugadors per davant de la pilota. Vam fer un plantejament arriscat perquè volíem anar a guanyar el partit, evidentment. És veritat que el partit va tenir fases, amb el 0-0 vam tenir opcions per posar-nos per davant, amb el 1-1, tot i començar perdent, vam saber sobreposar-nos, empatar, i vam tenir alguna ocasió per poder-nos posar per davant. És una competició molt molt igualada, que els petits detalls són els que marquen la diferència. Comences perdent, després et torna a posar per davant, tens algunes ocasions tu per empatar, i sí, evidentment va ser un planteig arriscat, va ser un planteig que, pues, si tu haguessis posat per davant en el marcador en algun moment, podries haver anat amb un bloc baix i hagués canviat molt el guió i el final del partit. Però bé, no es va donar així, vas anar amb un planteig arriscat i bé, són coses que passen al futbol. Evidentment no és l'inici desitjat, però bé, no queda un altre que, com vam dir el primer dia, seguir fent una passa endavant, seguir creient, seguir tenint constància i bé, i esperar que el abans possible això canvi, no?
Em deien que ja en el viatge de tornada vau revisar el partit i vau començar ja a mirar el Depor. Què n'heu extret d'aquest primer partit, o on incidiràs més amb aquest primer tastet que teniu de l'Aire Bofill?
Bé, és el que et dic, vam fer un planteig molt, molt, molt arriscat, també pel tipus de rival, pel que nosaltres necessitàvem. Evidentment aquesta setmana és molt diferent, el rival és completament diferent al de la setmana passada, el context és diferent, el planteig també serà molt diferent, evidentment. I bé, a la tornada, doncs, vam estar repassant el partit, entenent, pues, quines coses havien sigut bones perquè n'hi havien de bones, quines altres, pues, evidentment, s'havien de corregir, s'havien de canviar. Vam fer autocrítica, com et dic, el plantejament podria haver sigut un altre, però bé, també entenc que en el partit en moltes fases, pues, vam tenir l'opció de posar-nos per davant, vam competir. I si en aquests moments ens haguéssim posat per davant, doncs potser el context final hagués sigut un altre i també la xerrada d'ara mateix seria una altra, no? I aleshores, bé, tu analitzes el contrari, planteges el partit de la forma que tu creus que serà la millor i bé, el resultat et demostra que no vas acertar en aquell partit i bé, ara en ve un altre, amb un altre context, com et dic, amb un altre plantejament i amb una altra intenció.
A la presentació vas comentar que la teva idea era tenir un parell d'esquemes com a referència, treballar-los en profunditat i poder ser aquest punt camaleònic que, depenent del rival també, doncs, puguis adaptar-te a un o un altre escenari. I clar, ho vas deixar obert perquè, evidentment, tampoc es tractava de donar massa pistes sent el primer partit del nou entrenador al rival. Vam veure, suposo que de manera més ràpida del que tu volies, un primer esquema amb un 4-3-3, després vas modificar-ho, ja comentaves també en el postpartit al Cerro del Espino, que amb matisos respecte a l'era de Miqui Lladó, no amb un 5-4-1, per exemple, sinó endarrerint a Pau Resta i amb tres homes pel mig, que t'interessava també continuar amb aquest tribot al mig del camp. Eren els dos esquemes que tenies al cap, o t'ho dic d'una altra manera, ara que ja ha passat un partit i que ja hem vist dos esquemes diferents, no sé si l'era Bofill, com estic dient tota l'estona, es basa en aquests dos esquemes tàctics.
És probable. Jo crec que el temps ho dirà, però sí, és una de les opcions que estem contemplant. Al final tenim un equip amb gent molt jove, amb molt talent, crec que és un equip que li agrada molt ser protagonista, per tant, podem plantejar partits a anar a defensar, com fèiem l'any passat, i ens pot sortir bé, però és veritat que la plantilla d'aquest any no és la mateixa l'any passat, és veritat que els blocs baixos amb un perfil molt defensiu de jugadors aquest any no el tenim, i també hem d'entendre això, no? Aleshores, el fet de poder en alguns moments jugar amb una línia de 4 i posar més jugadors per davant de la pilota també t'ajuda més a controlar el mig del camp, a poder pressionar més alt, i al final, com et dic, pel tema dels jugadors que té aquest any aquesta plantilla, crec que és un sistema que amb el temps s'ha d'anar implementant, perquè al final tenim una sèrie de característiques amb els jugadors que tenim i les hem d'anar a aprofitar. Aleshores, el fet de poder amb el temps anar ficant més jugadors al mig del camp i anar fent uns sistemes que siguin més ofensius, crec que al final el que beneficia és el propi jugador i les característiques que tenen els jugadors. Tenim molts buits, tenim sisos però que no són defensius, tenim perfils de puntes que són més referència, no tenim gaires extrems que siguin purs d'anar oberts a banda, aleshores hem d'anar entenent una mica quina plantilla tenim, quines característiques tenen aquests jugadors i al final per algun arribat a ser professionals i són especialistes amb el que són bons, no? Llavors és intentar portar cap a aquest camí els jugadors.
La idea per tant és fer aquest passet endavant en quant a alçada de bloc. Trobes a faltar per això algun perfil una mica més defensiu ara que has assumit, has agafat les regnes?
Bé, al final ens trobem en el context que ens trobem, també és veritat pues, que hem tingut baixes importants, un 6 que des del principi s'havia plantejat com més posicional, més defensiu, més stopper era el Raül, però bueno, ja sabem que per les lesions pues, no ha pogut acompanyar l'equip últimament, i al final doncs, és això, jo crec que la conclusió és entendre quins jugadors tenim, quines característiques ens poden aportar, i pues, com parlàvem la setmana passada, entendre també el rival, el context, i veure pues, amb tots aquests condicionants quina fórmula és la millor perquè el Sabadell vagi avançant, es vagi fent fiable i vagi doncs, a poc a poc tenint més seguretat, confiança i sobretot traient els punts, que és el que necessitem.
De l'última setmana a Ràdio Sabadell hem rescatat quatre moments de quatre persones, grups de persones que han anat parlant una miqueta de Gerard Bofill, de la situació del centre d'esports, etc. I l'hem rescatat, et portem aquí al telèfon perquè ho puguis veure. D'entrada, la primera d'elles el tens darrere, és l'Àngel Martínez, i l'escoltarem en antena a la vegada que tu el veus aquí, el segon entrenador ara mateix, la teva mà dreta, comentant això.
Quan estava dins del camp era molt més fàcil, no? Perquè arribava a tot arreu, podia... I a més jo veia, no? Realment on no quadrava perquè ho sentia. I és el que intentem transmetre al jugador, que tinguin aquesta jerarquia, aquesta responsabilitat, perquè nosaltres li podem proposar que possibles situacions, però després es tenen que viure-les, sentir-les i ser capaços, no? De modificar i incidir en la comunicació. Crec que per aquí pot anar. Jo al final no li pots demanar a tothom que sigui líder, però sí fer un passet endavant, en comunicació, en ordre, i anar modificant aquests petits ajustaments al camp que em donen moltíssim.
No en tant pel fet com a sí, com el lideratge i tot el que comentava el gironí, sinó el que t'aporta el tenir una figura com l'Àngel, excapità, que coneix la casa, etc., com a mà dreta dins d'aquest staff.
Sí, totalment, és una figura imprescindible, ja ho vaig dir el primer dia, crec que té una carrera impecable, ja no només com a futbolista, sinó també com a persona. Crec que allà on va l'Àngel pues, s'ha guanyat el respecte de tothom amb qui ha conviscut, i al final és una eina molt important que tenim al cos tècnic, perquè els jugadors doncs, l'admiren, l'escolten, és una persona que en sap molt de futbol perquè ha viscut moltes situacions i per tant pot empatitzar molt tant amb l'aspecte tàctic com amb l'aspecte més mental del jugador. I per altra banda, doncs és això, és una persona que es fa respectar molt, que també ha estat involucrat en molts temes de coaching en els últims anys i que per tant també té una visió doncs més emocional i més psicològica de les situacions que també doncs, precisament en el moment en què estem ara pot ser capital, no? Per tant, encantat de tenir-lo amb nosaltres.
És una setmana també de crear sinergies, no? Perquè al final, per molt que sapigueu qui és qui, una cosa és saber-ho i una altra cosa és tancar-te en aquest despatx i treballar colze amb colze.
Sí, això al final també ens va passar l'any passat amb el Miqui. Com més treballes, més situacions vius i més estona passes, més entens a l'altra persona, veus amb què et pots complementar, amb què tu ets bo, amb què l'altra és bona, amb què tu no ets tan bo i amb què l'altra no és tan bona, i al final entenc que és un tema de temps, de conèixer-nos, de veure les aptituds de cadascú i de treure la millor part dels dos per complementar-nos, no?
Mira, la segona persona justament és Miqui Lladó, no és un vídeo, és un àudio, però és just de l'entrevista a Ràdio Sabadell d'ara fa res, una setmana, parlant precisament de tu i del canvi de rol que ell ja va viure fa 10 mesos.
Precisament li escrivia a Gabri, no? I entenia una mica doncs el sentiment que va poder tenir ell després de que jo prengués aquesta decisió. Crec que és un tema no natural, és un tema doncs, de confiança del club, ho he reiterat moltes vegades, crec que el Gerard és una persona amb moltes capacitats professionals, crec que ho pot fer realment bé.
Tu com ho has viscut, aquest canvi de rol, de passar de segon a primer, igual que ell va fer amb Gabri en el seu dia?
Sí, doncs bé, ha sigut molt complicat. Jo ho deia el dimarts davant de la plantilla, davant del club, al final no deixa de ser un dol, és una persona que l'aprecio molt, hem viscut moments molt difícils, hem viscut moments molt macos i al final això doncs t'uneix, no? I al final doncs després de viure tots aquests moments, doncs quan canvien les situacions i has de deixar aquestes persones enrere, doncs no és gens fàcil la situació, no t'agradaria afrontar-la. Però bueno, quan has viscut molts anys en el futbol, entens que són coses que passen, són coses que no pots controlar, són coses que has d'acceptar i com dèiem, pues interpretar la situació nova que genera i tornar a dintre aquesta nova situació que s'ha generat, pues treure el màxim rendiment, el màxim profit, entendre quina és la situació d'ara per veure els problemes, les avantatges, buscar solucions i anar endavant. Al Miqui li desitjo el millor d'ara endavant. Al final això és una persona que aprecio molt i que tant de bo torni a trobar camí i potser en el futur doncs tornem a compartir un vestidor, per què no?
La setmana passada, de fet, repassava una miqueta la teva trajectòria. Tu vas arribar aquí per entrenar el Sabadell B en aquesta última etapa de les que has tingut al centre d'esports, perquè abans n'havies tingut també, i et dura 3 setmanes perquè de seguida ja fas el salt com a segon entrenador del Miqui. En aquests 10 mesos amb Miqui Lladó al costat, amb què et quedes, què t'ha portat com a primer entrenador dins d'aquest cos tècnic, la figura de Miqui Lladó?
Bé, crec que és una persona que sempre encaixa molt bé en qualsevol context, és una persona que es fa estimar, és una persona molt divertida, que té molt caràcter també, és una persona que en alguns moments és propera, en altres és més distant, però bé, jo crec que la conclusió o el que jo m'emporto del Miqui és que és una persona amb qui conviure es fa fàcil, una persona amb qui l'acabes estimant, amb qui et rius molt, i crec que això és molt important, el fet de que el futbol ja té situacions molt complexes, situacions amb molta pressió, i el fet d'en alguns moments saber relativitzar aquesta pressió doncs també és molt important per poder fer-ho més a més al pas del temps, no? Perquè si no és complicat.
Tu notes aquesta pressió ara? Ho dic perquè clar, ara ets primer i no segon entrenador i a més el club ha optat per una fórmula arriscada més enllà de qui sigui Gerard Bofill, no valorant la figura de l'entrenador sinó el fet de repetir la fórmula. No? Fa 10 mesos es va optar pel segon en el lloc del primer, hi ha la destitució d'aquesta figura i una altra vegada es torna a apostar pel segon. Notes un plus de pressió per això o no?
Aviam, la pressió sempre hi és, hi ha sigut. L'any passat la vaig notar quan el Miqui va estar sancionat, ara evidentment la noto, però intento relativitzar-la al màxim possible perquè entenc que és una cosa externa que jo no puc controlar i quan tu no pots controlar una cosa externa el millor és que la sàpigues gestionar de la millor manera. Aleshores, amb el que em centro és amb el dia a dia, amb tenir les màximes coses que jo puc controlar controlades, que al final és les que també em donen tranquil·litat, tenir aquests contextos pues, molt coneguts perquè també et donen tranquil·litat i viure el dia a dia des d'això, des de connectar-te amb el moment, projectar poques coses a mig termini, pensar poc en situacions que no controles i viure més sobre el control, que és el que t'acaba donant una tranquil·litat, no?
el tercer fragment d'aquesta última setmana també aquí a Ràdio Sabadell, en aquest cas de la teva presentació amb Jaume Milà, el director esportiu, fent aquestes declaracions.
Jo vaig fer un procés de selecció, bueno, jo no, el club va fer un procés de selecció amb entrenadors externs i entrenadors interns per acabar de decidir quin era el perfil perfecte, i la veritat és que veient el que teníem a fora i veient el que teníem a casa vam pensar que el millor de tot era donar-li continuïtat a aquest projecte que tenim a dia d'avui. Crec que l'equip estava fent coses molt bé, bueno, estava fent coses bé, i és una etapa que ens toca optimitzar el que ja estàvem fent, millorar el que no estàvem fent tan bé, però crec que no, considero que no era un moment per fer un canvi radical, sinó donar continuïtat al que ja teníem.
Deies abans que no havíeu treballat més junts, que us coneixíeu, però que és la primera vegada aquí al Centre d'Esports que coincidiu. En certa manera, i amb aquestes declaracions, és el teu gran valedor en aquesta decisió, no?
Sí, sens dubte. Aviam, amb el Jaume, doncs com et dic, ens vam més que conèixer, vam coincidir en una etapa anterior, quan jo estava vinculat aquí al Sabadell i ell encara no pertanyia al Sabadell, i sempre doncs, pel món del futbol doncs, coneixes qui treballa, qui està fent les coses d'una manera diferent, i ens coneixíem l'un a l'altre, però no havíem mai treballat junts. A partir d'aquí doncs, ell em contacta doncs, per arribar al filial, que aterro, faig aquelles 3 setmanes, hi ha un moviment molt ràpid en el primer equip, aleshores ens hem de tornar a reorganitzar i passo a entrar amb el Miqui en el primer equip. I bé, amb el Jaume doncs sempre ens havíem conegut, no havíem treballat junts, vam començar a treballar doncs fa aquests 10 mesos i és una persona que respecto molt, admiro, perquè és una persona molt treballadora, té les coses molt clares i bé, com et dic, doncs fa 10 mesos que treballo, continuo treballant amb ell, som persones que ens entenem, però simplement des d'una visió professional i no més enllà d'això.
Et volia preguntar també, hem parlat de pressió, de pressió de l'entorn, del que suposa que un segon entrenador assumeixi les regnes, etc. Però a nivell personal, tu com afrontes el repte? Perquè al final ets realment molt jove. Ens hem acostumat aquí amb el Miqui, amb el Jaume, gent molt jove que està assumint molta responsabilitat, però al marge d'això, veient el teu currículum i malauradament amb els problemes de salut que has hagut d'anar superant, segurament no t'havies trobat mai amb un repte tan majúscul com aquest. No, és el gran repte fins ara de la teva carrera.
De la meva carrera sí,
esportiva.
Exacte, però de la meva vida no. Aleshores, sí que és veritat que el que m'he trobat en aquesta situació nova que estic vivint ara és que el fet d'haver tingut situacions personals molt complexes a la meva vida m'ha ajudat molt a doncs poder gestionar aquesta pressió, aquesta incertesa del dia a dia. Que bé, ja et dic, com en altres etapes de la meva vida doncs he tingut situacions molt complexes on no sabia què podia passar de mi en un mes, en 2 mesos, en 3 mesos, doncs aquesta pressió, aquesta situació d'incertesa que al final sempre te la porta el futbol, tant vagis bé com vagis no tan bé, com vagis molt malament, doncs l'estic vivint amb més pau del que em podia imaginar, no? Dintre de, com sabem, la importància que té, lo focalitzat que he d'estar amb el dia a dia i lo centrat que estic també, no? Però bé, sí que és veritat que és una situació amb una pressió gran, però que al final, com et dic, he tingut situacions molt complicades a la vida que m'han entrenat per això i que en paral·lel, pues, centrant-me en el dia a dia, amb la feina i amb la constància, és el que em dona la calma per dintre de les coses imprevistes doncs, tenir més seguretat.
Per si algú no ho sap, a aquestes alçades, el Gerard Bofill ha superat un tumor a la cama amb recaiguda posterior, que evidentment entre 20-30 anys és una edat realment... Bé, ho és sempre, però més fotuda encara, no? per afrontar una situació tan bèstia com aquesta. És dels temes que eren més difícils de preguntar, no? Estem tan acostumats a preguntar sobre futbol, sobre pressió, sobre... I era una de les coses que deia, ostres, al final, amb tota la naturalitat del món l'has tret tu, sí. Però suposo que això et canvia la manera de pensar, d'afrontar-ho tot, de ser... No sé si relativitzes tot molt més després d'haver-ho superat, o com ho portes tu?
Sí, mira, el tema relativitzat diria que... És molt fàcil dir que sí, però la veritat és que no, perquè quan el temps passa tornes a estar en el dia a dia i t'oblides bastant del que has viscut abans, no? Aleshores, és veritat que en el dia a dia ja costa relativitzar i valorar les coses que havies viscut anteriorment. Però sí que que, com et deia, doncs, el fet d'haver-me assentat en una taula i que et diguin, mira, tens un tumor, has de fer quimio, has de fer ràdio, és un tumor que l'han tingut només 6 persones a tot Espanya i les 6 persones avui en dia no estan vives, doncs eren situacions que, clar, a mi a nivell de gestió emocional amb 21 anys doncs no és gens fàcil, no? I el fet d'anar tenint recaigudes i que els pronòstics siguin reservats i molt complicats, doncs et fa això, no? Et fa créixer molt personalment, et fa créixer molt en el dia a dia, et fa molt valorar les coses, et fa molt centrar-te en el que tu pots controlar i descentrar-te o no prendre atenció de les coses que no pots controlar. I com et dic, crec que és una cosa que m'ha ajudat molt, m'ha fet créixer molt personalment i m'ha donat moltes eines per la situació que em toca viure ara.
Et pregunto per l'etapa prèvia a tot això. Tu havies estat ja aquí al Centre d'Esport Sabadell, ho hem explicat més d'una vegada, diria que de naixement barceloní, de família santcugatenc, però de Sant Aniol de Finestres, que és on has estat vivint recentment i on t'hi sents més còmode ara mateix, però amb un passat a Olímpia, i m'agradaria que escoltessis això i a veure si encertes, si endevines qui són les quatre persones que parlen.
Ya cuando fuimos compañeros en el Finlandia se le veía madera de míster. Si alguien se merece oportunidades como esta, es él. Es un loco del fútbol, sabe transmitir su idea y su filosofía y creo que va a hacer un gran trabajo y me alegro mucho por él.
Feia charles a tots els entrenadors, les idees que ell tenia clares, que volien que tots els equips portessin a terme, com volia que els entrenadors portessin els equips. Tenia les idees molt clares i se li veia que en el futur estaria vinculat al món del futbol. Quan ets futbolista notes qui té aquests coneixements i qui no, i el Gerard ja se li veia que els tenia de sobres.
Tenia uns coneixements superamplis, que tenia molta facilitat per poder arribar al jugador, posar-se al seu costat, empatitzar, motivar-lo, i ja es veia que tenia alguna cosa diferent.
Ya en aquella época era un tío bastante, bastante metódico, bastante serio, que entendía cuando te hablaba de fútbol, ¿no? Entonces, pues bueno, pienso que no... que no és per nada una mala opció per a que lleve el primer equip.
Els reconeixes tots? Han passat una dècada ja.
Sí, sí, ostres, són molts anys. En reconec els tres primers, l'últim ha anat molt ràpid, però sí, amb els tres, tant el Gerai com el Sergi Estrada com el Toni Rodríguez, doncs vaig compartir l'etapa del filial, primera catalana, després a tercera divisió. I bé, tinc molt, molt bon record, amb alguns he anat mantenint el contacte, amb d'altres no tant, però bé, jo Sabadell sempre he tingut molt bon record pel que vaig viure en el seu dia, per haver-li dedicat moltes hores, perquè realment he passat per molts clubs abans que Sabadell i a cap m'hi he sentit com a Sabadell, i ho dic des del cor, no ho dic amb cap altra intenció, i bé, són persones que hi vaig viure també coses com ara amb el Miqui, molt intenses, bones i dolentes, i els hi tinc molt apreci.
Mira que
em falta l'últim, que no...
Eres lateral dret i el tenies darrere, era el porter, era el Yuri.
Ah, ostres, el Yuri,
amb l'ascens de segona, primera. És veritat que em deia el Toni, home, jo el que recordo és que el pobre no el feia jugar jo massa, i no sé si vaig ser en certa manera responsable que després vingués al cos tècnic i no com a jugador, però vaja, que ja se li veia en aquell moment... Toni, que era una persona que tenia ben a prop perquè tenia molts, molts coneixements. Olímpia, per tu, ha estat com una universitat, un lloc de formació?
Sí, evidentment. Com més experiències vius, més hores hi dediques, més aprens, més t'equivoques, més solucions busques, i per tant, sí, per mi els anys d'Olímpia van ser uns anys de creixement professional i personal molt grans. També això, ja de molt jove vaig començar amb 18 anys a agafar responsabilitats de coordinador, després ja amb 19-20 pràcticament ja portava la direcció esportiva juntament amb Javi Pérez, i sí, per mi sempre ha sigut un lloc on m'ha fet créixer molt personalment, professionalment, amb el temps sempre he tingut molt bon record, i ja et dic, jo tant la Nova Creu Alta com Olímpia sempre m'ho he sentit casa meva, ho he estimat, crec que m'he sentit el Sabadell meu, l'he seguit molt i tinc aquest sentiment de club que no l'he tingut a altres llocs.
Queden 3 minuts i mig d'entrevista, 3 minuts i mig per arribar a 2:15. Hem parlat ni tan sols del Depor, no? ni tan sols hem deixat caure la paraula Deportivo de la Corunya aquí a sobre la taula. Què anem d'esperada al partit de dissabte?
Bé, és un partit molt complicat. Al final és l'equip de la categoria que més pressupost té, té una massa social gegant, té jugadors d'una categoria superior a la primera ref, sens dubte, però bé, veuen una situació no gaire còmoda, amb uns resultats que no estan sent del tot bons, amb un estil de... tot i ser marcat, no acaba de trobar la confiança o la línia per treure resultats, i per tant ens esperem un equip amb molt potencial, un equip amb moltes capacitats individuals i que col·lectivament li està faltant trobar la línia. Serà un partit molt complicat, però tenim la nostra gent, juguem a casa, el planteig, com et deia, serà molt diferent al que vam fer la setmana passada, evidentment pel context, pel que hem après de la setmana passada, per la situació en la que ens trobem ara, i bé, veurem aviam com va, aviam com es dona.
Suposo que dir-ho és molt fàcil, i després quan veus la dificultat del que tens al davant és més complicat, però d'aquells partits que poden marcar tendència, no? El Depor, evidentment, perquè Idiáquez està qüestionat gairebé des del primer dia per la grandesa i la dimensió d'un club com el Depor. Han guanyat només un partit, a casa no ho han fet encara, moltes baixes també, per què no dir-ho, uh-huh. I fins i tot han elevat una queixa avui mateix, fa una estona, per les últimes actuacions arbitrals que han rebut. Més de 600 entrades venudes, segur que hi ha moltíssima gent de Corunya que viatja a tot arreu i que vindrà aquí. Però guanyar a tot un Depor suposo que és d'aquelles coses que poden marcar un punt d'inflexió, que insisteixo, que segur que és molt fàcil de dir i després de traduir, no? Però pot marcar tendència.
Sí, sí, sens dubte. Al final el context amb el que ens trobarem doncs és un context que ells no, ara mateix no estan còmodes. Com tu deus, tenen moltes baixes i tenen baixes importants, sobretot a la línia ofensiva, que veurem aviam com l'acaben de confeccionar per sortir d'inici aquí. I sí, no deixa de ser més que un problema, una oportunitat per nosaltres per assentar una primera pedra i marcar un camí. Els jugadors estan conscienciats, en tenen moltes ganes, nosaltres també, i bé, ja ens va passar l'any passat agafant l'equip en una situació molt complexa a la jornada 18, trobant-nos a la 34 amb un altre punt d'impàs molt complicat abans del Castellón i veient que ens venien partits molt complicats com Castellón, SD Logroñés, Atlètic Balears, i en aquell moment l'equip va fer un pas endavant, ens ho vam creure, vam fer un gran partit contra un rival amb un dels pressupostos més grans de la Lliga, i per què no que sigui un altre cop aquest dissabte, ojalà.
4-3-3 o 5-3-2, no m'ho diràs, no?
No t'ho diré encara, no. No podem donar tantes pistes, però bueno.
Però tens pensat el pla de partit?
Sí,
tens clar?
Sí, sí, això ja sempre es defineix. Ja es va començar a definir a l'autocar de tornada. Ahir vam estar amb jornada completa treballant tot el dia. Ja vam estar preparant tots els talls de vídeo ofensius i defensius. Avui la plantilla ja ha fet tot el volum defensiu del partit del dissabte. Se'ls ha presentat un vídeo i demà ens va tota la part ofensiva, però evidentment totes les decisions estan preses des d'ahir, estan exposades avui i continuaran demà, i per tant el pla i la guia està totalment tancat.
Doncs tota la sort del món per aquest Sabadell Depor, clavats dos quarts de dues, per tant recollim estris, gràcies d'entrada per permetre'ns venir aquí a fer l'entrevista en un dels llocs segurament que et sentiràs més còmode, o no és Sant Aniol de Finestres, la propera si vols la fem allà dalt a la Garrotxa. Oh, vaja, que ha estat un plaer visitar-te aquí al despatx del cos tècnic del Esport Sabadell, i com continuen ara les reunions aquí, això no s'atura, res, que hi hagi molts, molts encerts, nosaltres anem cap a dalt a la cabina i la segona part del programa la fem des d'allà. Molta sort, Gerard.
Moltes gràcies i molt agraït.
Fem una aturada a la publicitat, la Beatriz, que avui la tenim al control de so, ens ve en Esteca, aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera. Aquí estem i només dir-vos que continuarem fins a final de temporada. O sigui, que ens queda corda per estona. Esperem retrobar-nos a les ondes de Ràdio Sabadell per continuar parlant d'òpera i que vosaltres ens escolteu amb alegria, si més no.
Parlem d'Òpera. Cada dijous a les 8 del vespre.
Que vagi molt bé.
Amb Jordi Torrents.
Jo crec que el gènere fantàstic és com el porno.
Lovecraft és com el sexe, drogues i rock and roll, el terror fantàstic.
Soc marica, m'agraden les flors.
Alo que tu, calma!
Quimèric, el programa per sortir de l'armari friki. Friki. divendres, cada 15 dies a les 7 del vespre. I en redifusió diumenge a les 11 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, el programa de gènere fantàstic. A Ràdio Sabadell.
Hem pensat que si t'ho diu el Benito, potser et queda més clar. Clar que el Benito és un quiso, concretament un gos salsitxa. Salsitxes Paradís, Funky Soul i contra la discriminació dels baixistes. Els festius serem a Ràdio Sabadell i cada dia a la teva plataforma de podcast de confiança.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 3 minuts per sobre de 2:15, en directe a l'Hotel Suís. Avui amb dos escenaris, cap d'ells l'estudi 1 de Ràdio Sabadell, però sí la companyia la mateixa. Ara fa un moment era Gerard Bofill qui parlava en aquest mateix micròfon. Hem canviat el seu despatx per, podríem dir, el que és casa nostra aquí a la Nova Creu Alta, la cabina de retransmissions de la 94.6 a la part alta de tribuna. I al meu costat el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Doncs bé, ara mateix molt tranquil·lets aquí de la cabina de sempre.
Què t'ha semblat? Versa, què rescates, què és més, què subratlles de tot el que ha dit Bofill?
Mira, quedo de moment amb la tranquil·litat, amb aquesta calma que transmet a l'hora d'expressar-se, a l'hora de tenir les idees molt clares, i no sé si això compensa molt, agrada molt, simplement la gent no li para molta atenció, però després de molts anys d'experiència, i no ho dic per ningú en concret en recent, ni malinterpreti, que de veritat no va per ningú, sinó per molts en general. Deia algú allò de vendre burres o vendre mantes. Quan no te l'estan venent o no tens la impressió de que te l'estiguin venent i que quan en parlen des de la tranquil·litat, el saber, el ser conscients del que hi ha en joc, l'importància del que tens entre mans, però sense ni parlar de nerviosismes ni parlar de més del que tocaria, a mi em transmet aquest punt de confiança. Valgui dir també, Adri, que al final això de la confiança, de la tranquil·litat i de l'optimisme, el que realment t'ho acaba donant és el futbol i, per tant, els resultats. Però, més enllà d'això, el discurs, home, no ens hem sortit de cap guió previst, per tant, si haguessis de fer un titular, acabaries dient el de sempre, també. Confiança en el que s'està fent, confiança en la feina aquest del dia a dia, confiança en els jugadors per treure endavant. Sí que m'ha agradat que es parli obertament de carències que té, o de, vaig a dir-ho així, d'una plantilla que potser té algun tipus de dèficit que ja se li ha notat, i que es parli obertament de que et pot faltar un perfil de jugador potser necessari per a alguna idea prèvia i que ara has de readaptar la teva idea o el que és per tu la idea que haguessis plasmat, però que al final, com li passa a tots els entrenadors, t'has d'adaptar al que tens i no al revés. I en aquest sentit, doncs, bé, que el Sabadell, no ens enganyem. Ho diu la classificació i ho diu l'evidència. Té molta feina per endavant i poc temps perquè els resultats no comencin a agobiar-te, per dir-ho així.
Potser és la part més sensacionalista, però a mi se m'ha posat la pell de gallina quan ha recordat tot el que ha passat amb aquest tumor a la tíbia, i sobretot des del punt de tranquil·litat des del qual explica com li pot haver canviat fins i tot el caràcter o la manera d'afrontar les coses.
Sí, és cert que no és la primera vegada que el sentim parlar o que el llegim parlar d'aquesta història, i per més que te l'expliqui, doncs al final estàs parlant d'un nano de 21 anys, no ara, sinó quan li van fer el primer diagnòstic amb aquest tumor a la tíbia, a la cama, però sí que és evident que això t'ha de canviar la vida, i t'ha de canviar la vida des del punt de vista de, t'ha de canviar, com ell ha explicat, la manera d'afrontar i d'entomar tot el que pugui venir. No dic que amb això relativitzi el que és el futbol o el que és la feina o el que és qualsevol professió, però sí que és evident que em sembla que ha fet servir, no? Quan tu et seu en una taula i la teva vida passa a ser, doncs, a un mes vista o a dos o a tres, i literalment aquest pot ser el teu futur, doncs m'imagino que tot el que pugui venir des de llavors en endavant és com, bé, de pitjors que sortir, no? Ja et dic, si torno al paper de l'entrenador, encara de primer entrenador de l'equip, potser amb tenir diagnosticat el problema, amb això no significa que puguis ser capaç de solucionar el problema, però com a mínim de tenir, insisteixo, no? De tenir molt clar per on has d'intentar actuar per mirar d'erradicar o per mirar, en aquest cas, de capgirar una situació que comença a ser no dramàtica, però sí complicada per l'equip.
Demà, nou entrenament, i parla Àlex Gualda. Avui, com dèiem abans amb el Gerard Bofill, la sessió ha estat a Olímpia, la primera després del dia de descans d'ahir, tot i que descans per la plantilla, perquè ja ens ha quedat prou clar que ahir va tocar treballar també pel que fa a l'estaf tècnic. La gespa, que la veiem des d'aquí, no és cap novetat, tampoc és que estigui en plenitud ni molt menys, i l'agradaria, veig aquell formatget... Més de 600 entrades, el que vol dir que el sector visitant no serà només aquell córner de lateral amb Gradalino, sinó que part del gol sud serà també deportivista.
Sí, 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 i a més continuen venent entrades, per tant encara no s'ha acabat de fer el tall de fins a on podrà seure o no l'afició del Real Club Deportiu de la Corunya. També tenint present, i ens ho explicaven des del Departament Comunicació ara fa una estona, que amb aquesta festa que s'ha organitzat amb el lliurament de la rèplica de la Copa de la Reina, ho explicàvem ahir a Ràdio Sabadell, per part de Valero Fort Tradicional, del que és la rèplica guanyada per l'equip femení l'any 2003, doncs hi ha prevista una concentració de totes les noies, totes les jugadores dels diferents equips del Centre d'Esport Sabadell, i que també la previsió és que es concentrin en aquesta Gradalino. Per tant, el que és segur és que la Gradalino tindrà, si no la millor, una de les millors entrades des de que es coneix com a tal. I en segon lloc, que veurem en quin punt el club haurà de dir prou, haurà de fer un tall i no vendre més entrades a l'afició de Corunya, perquè evidentment també s'ha de respondre en aquest cas a la parròquia local, que també vulgui assistir, perquè al final ens estem posant en una situació molt crítica o molt dramàtica, però és que és un partit que d'entrada, segur, més enllà del que digui la classificació, tots teníem marcat al principi de temporada el calendari.
Va, que ens esperen i anem ràpid. Sergi, simplement, sí o no, t'has fet soci del Rubí ja o no?
No m'he fet soci, no me'n faré, però tenen aquí un rubinenc més, com a mínim, en aquesta primera eliminatòria de la Copa.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Per si algú va una mica perdut, tenim en marxa el sorteig de la Copa del Rei. Per exemple, acaba de sortir l'aparellament Astorga-Andorra. Tenim també un Badalona Futur-Càdiz, un Sant Roque de l'Epe Girona. I faig aquí èmfasi en aquest partit. Rubí, Unió Esportiva Rubí, Atlètic Club de Bilbao. Un primera divisió visitant Can Rosés, tot i que és una de les preguntes que tinc pendents. I qui ens espera, qui li agraïm aquest punt d'espera, és el capità del conjunt rubinenc, una de les moltes persones vinculades amb Sabadell que tenim en el vestidor blanc i vermell, com és l'Aitor Torres, sabadellenc. Tenim allà també a l'entrenador, a Peris, que havia estat aquí al Centre d'Esport Sabadell, a Dani Muela, que també és sabadellenc, però saludem ara a l'Aitor Torres. Aitor, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Em deies avui que la plantilla tenia convocatòria a Can Rosés per poder seguir el sorteig. En el teu cas et tocava treballar, per tant, no sé com ho has viscut, això de saber qui era el rival.
Sí, bueno, alguns han pogut juntar-se allà al bar del club i altres, per treball, doncs no han pogut anar. I, bueno, he estat amb el mòbil veient el sorteig i anava mirant, i quan he escoltat Rubí he estat atent i mira, el que ens ha tocat.
Què et sembla, Atlètic Club?
Doncs emocionat perquè al final, pues, jugar aquesta fase, bueno, aquesta eliminatòria, ja era un premi per nosaltres, pel treball de tota la temporada, i fer-ho contra Atlètic Club, doncs, vulguis o no, és molt, per mi és un somni complert, perquè, bueno, la meva família i jo, doncs, Som simpatitzants d'aquest equip i hòstia, ens ha fet molta il·lusió.
Era el que desitjaves o no? Perquè ho dic perquè també hi havia perfils a Sevilla, Betis, etc. Però potser per això de ser Atlètic Sales, no? Era el desitjat o no?
Sí, la veritat que sí. Quan em van fer una entrevista un company de televisió, doncs vaig dir que per demanar, doncs, m'agradaria que vingués l'Atlètic Club de Bilbao. I mira, al final, doncs, ha tocat i et digué, un somni fer realitat.
Doncs somni complert. Has pensat ja qui li demanaràs la samarreta o no?
Bueno, tinc al cap diversos jugadors de la meva quinta, per dir-ho així, i bueno, tindré que pensar-ho bé, aviam qui ve a jugar, i bueno, serà especial, la veritat.
Vaig rematant-ho, fa uns quants anys l'Ospi va haver de jugar a Copa del Rei contra l'Atlètic Club, precisament no va poder fer-ho al Municipal de l'Hospitalet, al seu estadi, i va jugar aquí a la Nova Creu Alta. Què us han dit des del propi club, des de la Unió Esportiva Rubí? Estàveu a l'espera de saber qui seria el rival per després parlar si Can Rosés podia o no acollir aquest partit? Hi ha alguna opció que sigui aquí a la Nova Creu Alta o a jugar a Rubí? Què sabeu d'això?
Bueno, fins on et puc dir, vam estar parlant amb el Presi, amb el Josep, i ens va dir bueno, que havíem de venir a fer una mica de valoració en tema de l'il·luminació al camp, dels recs, i decidir. De moment no tenim res confirmat, a l'espera estem, i bueno, desitgem que sigui Can Rosés perquè és on volem jugar, és on vam fer la fase prèvia i vam disfrutar d'un ambient molt, molt sa i caliu, i bueno, ens agradaria molt poder jugar al nostre camp.
Doncs s'ho ha guanyat la Unió Esportiva Rubí i es mereix poder jugar a Can Rosés, i si no, m'imagino que dins de tot, per tu, sense badallenc, també seria més especial encara jugar a la Nova Creu Alta, no?
Home, doncs sí, la veritat que sí. Per mi, bueno, jo soc arlequinat, i clar, si no es pogués jugar a Can Rosés, doncs jugar a la Nova Creu Alta em faria també molt feliç.
Doncs segur que si acaba sent així, o encara que sigui a Can Rosés, el partit més especial de la teva carrera o un d'ells. Capi del Rubí, Aitor Torres, que com dèiem, que ens n'alegrem que el teu desig s'hagi complert, que vam vibrar bastant amb aquesta tanda de penals, amb Rafa Leva com a heroi, el porter rubinenc veteraníssim fent el gol de la classificació per aquesta ronda, i que un equip de la comarca pugui tenir aquest premi de jugar contra en primera divisió. Des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, tota la sort del món. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada, que vagi bé.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I ja que parlem de la Copa, una altra Copa del Rei també, de futbol sala en aquest cas, té cita avui a Sabadell, partit dels grans aquesta nit al Pavelló Nord a partir de les 9 amb l'eliminatòria de setzens de final, i amb el Club Natació Sabadell, que es troba un sol pas de veure's precisament les cares també amb un primera divisió, igual que dèiem a la de futbol ara amb la Unió Esportiva Rubí, això sí, a excepció dels dos de Champions, és a dir, del Barça o del Palma. Però abans de tot això, abans de parlar d'un primera, tocaria eliminar a casa un equip de superior categoria també, com és el Sala 5 Martorell, un equip de segona divisió. Conjunt, per cert, que ha començat la Lliga amb 7 punts de 12 possibles i que a més està ple de cares conegudes. I és, per exemple, l'entrenador que es va encarregar de classificar els nedadors per aquesta edició de la Copa, Adri Sánchez, la passada temporada. També alguns ex del club, com el porter Adri Toledano o com Dani Castro o l'ex de la Pia, Arnau Graell. Amb tots aquests ingredients, el tècnic del Natació Sabadell, Pau Machado, espera impacient la cita d'aquesta nit.
Jugar amb el club un 700 de final de Copa del Rei, doncs imagina't, jo li dono molt de valor. Per mi és una competició de molt de prestigi. Estem entre els 16 millors equips d'Espanya en aquesta competició del CAU, no? I li hem de donar el valor, i ens toca un equipàs que ja s'ha consolidat a plata i ha fet un canvi amb l'Adri, que és un gran entrenador, que ja el veu gaudir l'any passat, i crec que serà un partit bonic, i ojalà estigui el Pavelló Nord a rebentar. Jo crec que és una festa per nosaltres, però bueno, ens ho marquem com un punt d'il·lusió, no tenim res a perdre i som locals, crec que el factor pista també pot ser determinant, i anirem pel partit.
A tot això, el club arriba amb la moral pels núvols després d'aconseguir dissabte la quarta victòria consecutiva en Lliga, un triomf simbòlic més perquè era la primera vegada que el conjunt nedador aconseguia guanyar a casa el Cerdanyola a la segona divisió B. Després d'aquest 4-2, el Pau Vitorí, que el tinc per aquí a prop i després ens parlarà de waterpolo, va conversar uns minuts amb el pivot Pablo Roberto, un dels més destacats i quotat ex del Sala 5 Martorell.
Golejador i assistent en el dia d'avui. Pablo Robert, què tal, com estàs? Felicitats.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Una molt bona victòria contra el Cerdanyola, 4-2. No sé si dir que per moments el marcador es quedava curt, perquè heu tingut moltes, moltes, moltes ocasions avui.
Totalment. Al final, el que dius, Pau, hem tingut moltes ocasions, però s'ha de ficar i finalitzar amb qualitat, i era potser el que ens faltava, que finalitzar molts cops a mans de porter, no acabem de rematar bé, i això al final pots tenir moltes ocasions, però que si no es materialitzes no serveixen per res.
Suposo que fins i tot quan el Cerdanyola ha empatat, quan quedaven pocs minuts i encara anava 1-1, un pensava, ostres, és que això no es pot escapar avui.
Total, no, totalment, Pau, era aquesta sensació de dir, l'any passat vam perdre els 3 partits, tant el de Copa com els de dos de Lliga, i ha sigut com, ostres, aquest any no ens pot passar mateix, perquè a casa l'any passat vam començar guanyant 3-0, ens van remuntar el partit i ens el van capgirar, i aquest any era, sabíem que eren minipartits tot el partit, i no podíem arribar al seu nivell perquè era de dormir el partit i tot, o sigui que ho hem fet molt bé i jo crec que endavant, o sigui...
13 de 15 a tot això en 5 jornades, que l'inici de la Lliga és magnífic i l'únic empat va ser accident allò última hora contra el Mataró, vull dir que l'inici de la Lliga és immaculat.
Totalment, la dinàmica és molt bona, sabem que els equips que ens hem confrontat estan potser, alguns estan per sota, amb la qual aquesta Lliga ja saps que et pot guanyar qualsevol, amb la qual no hi arriba el fàcil i cada setmana l'anuncia, ara ens ve un turmalet bastant les Corts la setmana que ve, vull dir que no ens podem relaxar perquè cada setmana és igual de dura que l'anterior, o sigui que...
Sí que és cert que abans d'afrontar aquests partits teniu el partit de Copa contra Salacinc, que suposo que arribeu en un bon moment a nivell moral, no, aquest partit?
Totalment, arribeu en molt bon moment, l'Arturí també arriba en molt bon moment, també de dues victòries i un empat, però al final serà un partit de tu a tu i veurem, nosaltres traurem les nostres armes, com sempre, i ells portant les seves, que s'han fet molt bon equip i amb la qual amb motivació extra, perquè l'entrenador és l'ex-míster de l'any passat, o sigui, l'Adrià Sánchez, amb la qual cosa, molt, molt motivats.
Clar, al final no només és l'Adri Sánchez, sinó que hi ha l'Adri Toledano a la porteria, totalment. El Dani Castro, l'Arnau Raell, vull dir que hi ha moltes cares conegudes.
Totalment, moltes cares de segona B, i també, doncs, el que dius, retrobarem en Toledano, que fa molta il·lusió veure el que està jugant minuts allà a segona i que ho està gaudint, amb la qual cosa, molta motivació per jugar aquell partit.
I acabo, Pablo, per tu també és un partit especial, no? Hem passat al Salacinc, també te'l prens com un dia especial per tu, o què?
Totalment. Sempre serà un record bonic, perquè vaig començar la meva etapa sènior i realment allà m'he format, i menys l'any passat aquí a natació, i sí, amb molt carinyo, tinc molt carinyo a la gent d'allà, i ja et dic, serà un partit molt de tu a tu, o sigui que us esperem al Pavelló Nord.
Doncs la crida de cara al partit d'aquest dimarts. Pablo Robert, felicitats per aquesta victòria contra el Cornellà i molta sort contra el Salacinc, perquè si passeu teniu ja aquest premi d'un primera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Pau.
Doncs al Pablo Robert, que li havia canviat jo el nom. Aquí el subconscient m'ha traït, com deia ara Cau d'Orella, el Pau Vituri, potser recordant a Roberto, el del Pozo Murcia, que també tenia relació amb el futbol sala. Insistim a les 9 de la nit amb aquesta crida que fan des del vestidor del club, aquest Natació Sabadell Sala 5, i si els nadadors són tercers a la Lliga amb 13 punts, l'Escola Pia en suma 10 i és sisena. L'equip de Can Colapi va veure frenada la seva bona ratxa ensopegant contra el Montsant en un partit que va tenir de tot. Lenny Ramos havia col·locat per davant els Escolapis a 7 segons només del final, però els tarragonins van empatar 3 tot just després de servir del mig del camp. Però més enllà d'aquests dos punts que van volar del carrer Garcilaso sobre la botzina, l'enfrontament va estar marcat sobretot pels incidents amb el públic que els àrbitres van reflectir a l'acte. Segons el redactat, des del sector local es van llançar una ampolla i després els col·legiats van activar el protocol d'actuació de violència verbal per suposats insults. Finalment, ja a la segona part, tant la tripleta arbitral com els dos equips van abandonar la pista durant uns minuts per la repetició d'aquests fets, tot es va acabar el partit amb normalitat, amb aquest final boig que comentàvem. Els responsables de les instal·lacions allò, per cert, també van denunciar desperfectes materials provocats pels integrants del món. I enmig d'aquest enrenou, el Sergi Parc va poder conversar una estona amb el tècnic de la PIA, Pedro Donoso.
Som i va, amb el Pedro Donoso, el tècnic de l'Escola PIA, després d'aquest 3-3 contra el Montsant. Què tal, Pedro? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Bé, et pregunto, abans de fer referència al partit en si, què carai ha passat enmig del partit perquè s'hagi aturat uns 10 minuts aproximadament perquè els àrbitres s'hagin enfilat cap a vestidors?
Bueno, yo creo que los árbitros hoy en día... Bueno, aquí venir a la PIA y meterse para adentro, decir que están insultando es muy fácil, ¿no? Cuando vamos a todos los campos y en todos los campos pasa lo mismo. Yo creo que no está bien que insulten, no sé si han insultado o no, es que tampoco lo sé. Tampoco nos ha dicho lo que han dicho porque tampoco sabía lo que decirnos, pero bueno, al final... Yo creo que hay que venir a ver fútbol sala y dejarse de insultos, dejarse de todo, y los árbitros dedicarse a pitar y nosotros a jugar y que haya paz siempre, ¿no? Pero bueno, al final esto es la historia que yo pienso que tenemos que dar nosotros muchas lecciones a nuestra gente y a partir de ahora, pues bueno, intentaremos, según los árbitros, porque nosotros pensamos que no, pero bueno, intentaremos que esto pues no vuelva a suceder y no hay más.
T'ho dic, Pedro, també perquè és veritat que abans hi havia hagut, no sé si allò, que havien amagat els del Montsant també, o que estaven avisant els àrbitres algun comportament des de la graderia, però aquesta decisió d'abandonar per uns minuts el terreny de joc ha estat decisió dels àrbitres o del Montsant?
Bueno, yo creo que han estado parando todo el partido, ¿no? En saques de banda, bueno, y esa era pues otra arma que tenían, ¿no? De que no hubiera ritmo de partido, que estuviera prácticamente parado el partido todo el rato, y bueno, yo creo que lo han conseguido, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando y en la misma dinámica y bueno, y nada, esperar el sábado que viene.
Després, Pedro, per cert, i per rematar aquesta qüestió, t'hem vist per uns moments mentre els àrbitres i els equips estaven dins de vestidors parlant amb un sector de la graderia, no sé què els has dit.
Bueno, pasa que hay que medir mucho las palabras, ¿no? Para hablar de todos estos temas, ¿no? Llevo desde los 8 años jugando a fútbol sala, tengo 55, he visto de todo, ¿no? Y yo creo que hoy en día está bien que se pare todo esto, pero es que esto ya es una pasada, ¿no? Porque vas a otros campos, vas y te dicen de todo y allí no se para nada y aquí es muy fácil, ¿no? La grada está pegada a la banda y se escucha todo, ¿no? Y allí vas a otro y fuera, pero bueno, que ni de fuera ni dentro, que no hay excusa, ¿no? Que no se puede insultar a nadie y bueno, y hay que dar ejemplo siempre.
Per escriure la crònica d'aquest partit ens faltarien pàgines, Pedro, perquè més enllà d'aquest episodi hem viscut un final absolutament inversemblant, increïble. Semblava que el gol, no sé si de Marcel Bravo d'aquí, perquè l'arriba a tocar el Marcel, crec, a última hora, semblava que us donava la victòria i al final empatat ells, només servia del mig del camp. Jo crec que encara no ens ho creiem aquí.
Pues sí, faltando 7 segundos, sacan de centro y un chute exterior nos marcan. Bueno, esto es fútbol sala, ¿no? El fútbol sala, hasta que no te metes en el vestuario, con los puntos no se termina, así que... Bueno, es un palo porque pensábamos que ya estaba hecho y nunca está hecho, ¿no?
10 de 15, Pedro, el balanç és força bo, però sí que és cert que després d'aquestes 3 victòries consecutives, no sé si un pensa en oportunitat perduda d'haver sumat 12-12 jugant a casa, jugant contra un equip que està, en principi, convidat a estar a la zona baixa com és el Montsant. Es queda una amb aquesta sensació molt agra.
Pues sí, porque siempre que venimos aquí en casa intentamos sacar los 3 puntos, no ha podido ser. Y bueno, y hay que analizar el partido, ver el partido y corregir errores, que supongo que habremos cometido muchos, y a partir de aquí, pues bueno, preparar el próximo, ¿no?
Venim de viure a Nou Bombonera, Pedro. Quin silenci sepulcral, ara, Déu-n'hi-do, com canvia la cosa en qüestió de minuts. Res, Pedro, a seguir, sort a Mataró aquest cap de setmana. Moltes gràcies.
Vale, igualmente.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som Ivan, els últims minuts parlem de waterpolo. L'Hostalpool Natació Sabadell afronta aquest vespre el desplaçament més complicat de la fase de grups de la Champions masculina. Pau Vitorí, hola de nou.
Hola, què tal?
Amb els de Quim Colet, que visiten la piscina del Novi Beograd, el líder en solitari del grup A, i de fet, per fer-nos una idea de qui és el rival, és el subcampió de les dues últimes edicions de la Copa Europa.
Sí, a més, dues victòries porten enguany els serbis, una per 12 gols de diferència a casa contra l'Esteagua, l'altra de 5 van guanyar la piscina del Brescia. Per tant, estem parlant d'un dels gegants d'Europa, juntament amb el Prorreco italià, tot i que Colet ha afegit un parell d'equips més a aquest selecte grup.
I Ferencváros i Barceloneta. Jo crec que són els quatre equips més forts de Champions, val? Justament els que van sortejar en primera línia. Aquí va a gustos. A mi m'agrada una mica més aquest. Està clar que torna a ser un partit de màxim nivell.
I això, evidentment, Adri, es trasllada a la plantilla dels serbis, que està plegadíssima d'estrelles. Destaquem, sobretot per segon any consecutiu, la presència del waterpolista agarenc ex-barceloneta Álvaro Granados, però vaja, que el mateix Colet ha enumerat més perills d'aquesta plantilla.
No està Mandis, però està Filipovic, Blajopoulos, Skumpakis, els Boies, tenen 3 Boies. Per exemple, es va permetre el luxe a Brescia de no anar amb el Pijelovic. Se'n va l'estranitja Rasovic i fitxen el Marco Radulovic. O sigui, tenen un equipàs i inclús hi ha jugadors que es queden fora de la convocatòria, no?
L'Hostalpool masculí de tot això, Pau, és segon amb 4 punts, per tant, ara mateix estaria classificat, però clar, la victòria de l'últim partit contra el Bucarest provoca que s'hagi superat el Brescia a la classificació, compensant la derrota inaugurada als penals contra l'equip italià.
Sí, però com bé apuntaves ara, que tot fa indicar que acabaran la jornada els de Quim Colet per darrere dels italians i que aquesta segona plaça se l'acabaran jugant l'1 de novembre en el partit que s'ha de jugar a la piscina del Brescia. En qualsevol cas, malgrat la dificultat del partit d'avui contra el Novi, el tècnic demana la recepta de sempre als seus, és a dir, competitivitat.
Nosaltres el que volem és jugar aquests partits i el millor possible. Que després, està clar, et posen al teu lloc i en el moment de la temporada, doncs, val, no farem una altra cosa que el que sabem fer i volem fer, que és competir al màxim a cada partit.
Doncs a competir al màxim i a veure fins on arriba aquest Natació Sabadell de cita Sèrbia avui, a quina hora?
Doncs a 7:45 arrenca aquest Novi Astral Pool a Belgrat. A tot això, avui també juga el femení, ho fa una hora més tard, a 9:45, rebent a Can Llong l'Atlètic Barceloneta per recuperar el duel de la segona jornada de la Divisió d'Honor, que es va haver d'ajornar en el seu dia perquè les de David Palma s'havien d'estrenar a la Champions. Per cert, que no ho hem arribat a dir en cap moment perquè es va confirmar divendres al vespre, que ja se sap, el dia i la seu de la Supercopa d'Europa contra l'UPSE serà el 7 de novembre a Budapest, a l'Illa Margarida, per tant, escenari de luxe per jugar aquesta Supercopa.
Doncs escenari que coneixerà segur bé el Roger Benet, que el tindrem per aquelles terres aviat. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara, adéu.
Afegeixo un parell de punts molt ràpids. Avui juga Iker Pajares, s'estrena a la Grasshoppers Cup a Zuric i ho fa davant de l'alemany Rafael Kandra, un partit que enfronta el novè cap de sèrie, que és el Sabadellenc, amb el setzè, que és el germànic, i un Iker Pajares que ve, a més, de guanyar la Copa d'Espanya aquesta última setmana. I, a més, la surfista de neu sabadellenca Caral Castellet ha rebut el Premi Evolució de la tercera gala Woman in Sport del diari Sport. Això és el que comentava Castellet després de rebre el premi.
Si trabajas y luchas, pues se consiguen las cosas. Y bueno, inspirada por todas esas mujeres que me han hecho pues también pensar así.
Tú también inspiras a muchas otras.
Bueno, pues contenta de que así sea, pero la verdad que pues al final somos parte de algo muy grande y es increíble poder seguir haciéndolo.
Queral, muchas gracias. A seguir disfrutando, no sé si veremos sextos Juegos Olímpicos de Caral Castellet, va a intentar,
que sí,
¿no?
Tampoco queda mucho.
Doncs no queda molt i vol anar a uns 600 Jocs Olímpics Caral Castellet. Nosaltres pleguem des d'aquí, des de la nova Creu Alta. Ha estat un plaer parlar en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. L'Hotel Suís torna demà amb més normalitat. Ara el Notícies Migdia amb l'Helena Molís i amb la Beatriz Aguilar, que ha estat al control de so, com sempre, impecable. Una abraçada, que vagi bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.